Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Avui 36 minuts. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Després del màster en sabates d'alt nivell que acabem de fer...
Espectacular, eh?
Sí, encara.
M'he quedat... Bueno,
doncs no ho sabia. Era relativament desconegut que era Sant Cugatenca. Dissenyadora de sabates que han portat Paris Hilton, Lindsay Lohan, Rosalía...
Pues mira, quant de talent que tenim a prop, no?
Gisela, els Òscar...
No saps mai, no saps mai, eh? No saps mai qui tens al costat. Això, exacte. No saps mai qui tens al costat.
Poc ho saps. Avui el que volem parlar, però, són de gent que estava una miqueta més lluny en el temps i en l'espai.
Sí, avui reprenem aquest tema que anem fent, perquè és un tema molt ampli, molt llarg i que mereix molta atenció.
S'acosta el 8 de març, per tant també és una bona,
sí,
és un moment per reivindicar...
És el tema de dones compositores. Estàvem sentint ara una ària, que és Talestri, Regina de l'Amazònia, que era amb el que vam acabar l'última vegada que vam parlar de dones compositores, ja fa unes quantes setmanes, que era d'aquella compositora Maria Antònia de Valpurguis de Baviera. Te'n recordes que era aquella dona que, a més, era molt inquieta i molt emprenedora. Havia fundat una fàbrica de cervesa, per exemple, te'n recordes? I bé, a més, havia voltat per tota Europa. Una gran compositora. Però, bueno, no parlarem d'ella, perquè vam parlar molt... Era alemanya, no? Era mecenes, compositora, pintora i escriptora alemanya. I res, doncs aquest era un fragment d'una de les seves òperes, aquestes, que era molt curiós, no? Perquè, clar, és sobre un personatge que és la reina de l'Amazones, no?
Sí.
Però, clar, hem d'imaginar en aquella època...
El típic Amazones si, alemany, no?
Clar, com s'imaginaven... Això és un dia en parlarem, perquè no toca només les dones compositores, però hi ha moltes obres d'èpoques passades que fan referència a cultures el que podrien considerar ells exòtiques en aquell moment, però clar, és passat pel filtre de com ells se les imaginen, perquè moltes vegades no ni tan sols coneixen aquell país. Mozart, per exemple, quan escriu la marxa turca, clar, ell escriu pensant com és la cultura...
Com li han explicat que era Turquia,
com
no?
Com és la cultura turca, no? Clar, sempre és passat per aquest filtre, no? Però això ja en parlarem un altre dia, eh? Avui ara continuarem amb aquest repàs cronològic, no? I ara entrem a una època molt interessant, perquè ara ja entrem a l'època de les compositores coetànies, per situar-ho una mica, perquè els oients se situï una mica en l'època, perquè quan dius els anys, dius 1744-1812. Vale, molt bé, però què passa?
Què passava en aquell moment, no?
Aquí estem parlant ja de compositores coetànies de Mozart. Mozart i Haydn, seria aquesta època, d'acord? Ja, per situar-nos una mica. O sigui, ja estem en un classicisme, no?, previ al romanticisme, i en el qual, doncs, evidentment, i com hem dit moltes vegades, l'art no coneix de gènere, el que coneix de gèneres és la societat i com tracta la societat els gèneres, i evidentment, doncs, hi havia aquí, doncs, moltes compositors. En tenim una molt interessant, que a més, pel seu nom no es pot amagar el seu origen, eh? És una compositora, pianista i cantant austríaca, nascuda i morta a Viena el 1744 i morta el 1812, va realitzar tota la seva producció i carrera artística a Viena, tot i que va viatjar molt, però era originari d'allà i vivia allà, però es deia Marianne von Martínez.
Martínez,
està claríssim. Ella era de família originària espanyola, que s'havia exiliat a Nàpols després de la guerra de successió, al final em sembla que era el 1715, i després havia acabat, la família havia acabat a Viena. El seu pare era, a més, el majordom del nunci apostòlic de la cort imperial de Viena.
Ah, mira.
Recordem que aquelles èpoques, tot allò que hem d'explicar moltes vegades, els països com els coneixem ara, les nacions com les coneixem ara, en aquell moment no existien, no? I moltes d'aquestes nacions intraeuropees eren petits regnes, o petits...
ciutats-estat,
o curs imperials i tot això, no? En aquella època hi havia un poeta, no sé si sonarà als oients, Metastasio, que era un
poeta... Ostres, quin nom més sí. Avui en dia, noi, no sé si era molt... Seria molt encertat, a dir.
Bueno, no, però era un home molt docte i sembla ser que molt influent en l'època en les arts, en tot tipus d'arts, i el pare d'aquesta noia va confiar l'educació de la seva filla en aquest poeta, el qual li va donar, doncs, una àmplia formació humanística, no només musical, sinó molt àmplia i humanística, cosa que va ser molt important per la seva carrera, amb la qual era una dona que tenia una vasta cultura en tots els aspectes, curiosament, a més, la família van viure en un edifici en el qual el pis de sota hi vivia, aquest és més difícil que la gent li soni, Nicolà Pórpora. Nicolà Pórpora era un gran violinista i pedagog de l'època, i era veí d'aquesta família.
A vegades qual, passen aquestes coses, no?
Clar, tenia el veí que era el professor, no? El tenia...
Clar, en aquella època devia ser relativament habitual, no? Que en aquests nivells culturals, que el veí del primer toqués el violí i senties com ho feia i deies, ostres, potser m'interessa que... No?
No, sí, evidentment. A veure, a l'època la música estava molt més extensa que ara a nivell domèstic, no? Però clar, a més, en aquests, com dius tu, en aquests àmbits, doncs era fàcil trobar-se no només amb veïns que tocaven, sinó amb veïns que eren grans pedagogs o grans intèrprets, no? Això era podia ser bastant més habitual a partir de cert nivell social, evidentment. Però és que a més en l'àtic hi vivia un noi jove que intentava obrir-se camí com a compositor independent en aquella època, perquè no oblidem que és l'època on els compositors abandonen aquest mecenatge, deixen de ser els servents d'un noble o d'un rei o d'un duc o d'algú que està en el seu servei per ser músics independents. I un dels primers que ho va intentar i ho va aconseguir era aquest jove músic vibràtic, que era Franz Joseph Haydn.
Aquest, ah, mira, aquest sí,
ja sona,
aquest
ja,
sí.
Ja sona més, doncs, com dèiem, ella va fer, precisament, doncs, ja que tenia, doncs, aquests il·lustres veïns, doncs en va treure partit, i ella va ser alumna de Clave i de precisament de Franz Joseph Haydn. Mira, mentre, abans de continuar parlant, posarem un fragment precisament d'una sonata d'aquesta compositora, de Marianne Font Martínez, que és la sonata en mi major, el tercer moviment. A veure, si jo ara et dic que això és Haydn o un primerenc Mozart, podria ser, No vol dir que sigui copiat, però és l'estil de l'època, evidentment, d'on respon aquesta estètica del moment, no? També no oblidem que és un moment en el qual apareix aquest nou instrument que és el pianoforte. Recordes que el pianoforte és aquest instrument que podia tocar fort i piano, no?
Sí.
Que fins a l'època el clavecí sí. No ho podia fer, només ho podia fer afegint registres, però allò d'un instrument que respongués a la pulsació de l'intèrpret i que segons si es pulsava la tecla d'una manera o d'una altra, amb més força o més suau...
Una revolució, doncs, això,
Home, això era... Però és que això no ens ho podem imaginar, Això, els compositors, els intèrprets d'instruments de teclat van embogir amb això, eh? Va ser una cosa
home, clar,
molt bèstia. Bé, com dèiem, aquesta compositora, que tenia l'italià i l'alemany com a llengües mare, gràcies a aquesta formació que havia tingut de Metastasio, també parlava francès i anglès molt bé, el qual li donava doncs, accés a tota una sèrie d'influències del moment. No? Va escriure unes lletanies per cor i orquestra, no escrivia només sonates per piano, també escrivia obres grans, el que seria obres simfòniques del moment. El 1761 va estrenar una missa en do per solistes i cor, uns salms del 1774, un oratori el 1782... Bé, molta, com podem veure, música doncs, molt ambiciosa. Es diu que al seu temps aquesta compositora a Viena va tenir molt d'èxit, tant d'èxit o era tan coneguda que el mateix Mozart, que era uns quants anys més jove, Mozart havia nascut 10 o 12 anys després, em sembla, aquella, doncs el mateix Mozart, després d'haver escoltat una de les misses de Marian Font Martínez, hauria modificat part de la seva... d'una de les seves misses, no? Bé, bueno, no, tornem al mateix, al que hem dit moltes vegades, el tema de copiar-se a l'època no s'entenia com a copiar-se, sinó quan un compositor veia una cosa que estava ben feta, tenia ganes de fer-ho tan bé com allò, no? D'alguna manera, doncs...
Has de provar això.
Sí, clar, perquè el tema del plagi és una cosa molt moderna.
En un examen, quan li copiem el del costat, diu, no, és que tenia ganes de fer-ho tan bé com tu.
No, però evidentment, quan diem que va modificar la seva obra... però quan diem que va modificar... Mozart va modificar la seva obra després de sentir això, no vol dir que agafés i ho fes i posés... un fragment idèntic, no?
Va
veure una manera de tractar les veus que va dir, ostres, això no ho havia pensat jo, vaig a fer-ho també, m'entens? Llavors, i llavors hauria anat per aquí, no? També aquesta dona va ser un membre honorari de l'Acadèmia Filarmònica de Bologna, que totes aquestes entitats que n'hem parlat alguna vegada, que eren entitats que agrupaven... erudits de l'època, no? També era doctora honoris causa de la Universitat de Pàdua. Vull dir que, com podem veure, una dona, doncs, amb un reconeixement, Una altra cosa és que després de la seva mort, o més cap aquí, s'hagi una mica, no amagat, però diluït, no?, aquestes dones compositores, no? Però, com podem veure, a la seva època, doncs, era una dona on el fet de ser dona no li comportava uns prejudicis especials, eh? Segurament en algun sector sí, però bueno, prejudicis, sempre hi ha qui té prejudicis, m'entens? També n'hi ha ara i també a tot, i aquí
home,
sí. No. Les això... tendències generals de la societat són unes, però dintre d'aquestes tendències, doncs hi ha qui és més maniàtic i qui ho és menys, qui té més prejudicis i qui en té menys, i bueno, ja tots sabem què passa quan els prejudicis... deixem-ho aquí perquè ara seria molt llarg.
Sí,
entraríem ja, per exemple, amb Hitler, Segona Guerra Mundial i aquestes coses, i més val deixar-ho estar. Bé, doncs no hem dit també que la seva germana, la germana de Marianne, doncs també era una dona que s'havia cultivat musicalment i havia sigut també, havia rebut, s'havia format amb aquest poeta, aquest Metastasio, no? I ja dic que a l'època van ser molt, molt famoses les ballades musicals que organitzaven elles a la casa familiar. Mira, continuarem ara amb un altre fragment, que és el primer moment d'una sinfonia en do major per orquestra sinfònica, l'orquestra sinfònica del moment, el que s'entenia, evidentment, l'orquestra sinfònica que l'entenem ara a partir de Beethoven, doncs canvia, però seria això.
Thank you.
Bé, estarà el mateix, és l'estètica clàssica,
de l'època,
vull dir que és de l'època.
No feia res que no es fes en aquell moment.
En aquestes vetllades musicals hi freqüentaven compositors, com hem dit abans, Haydn, Mozart i Salieri. Salieri, si ho recordes, havia sigut el principal...
El teòric rival, no?, de Mozart.
Sí, però alhora també havia sigut el principal professor de Beethoven. Uh-huh. Recordes que Salieri era, bueno, com a compositor, no era especialment brillant, però sí que era un home que coneixia molt bé la música i com a pedagog a l'època. El Salieri que ens pinten a la pel·lícula Amadeus, un cuidador, s'agafa amb pinces. Perquè era un extraordinari pedagog, Salieri. Una altra cosa és que Mozart tingués més gràcia composant. Però, bueno, sembla ser que com dèiem, doncs, fins i tot aquesta compositora havia assistit a l'estrena de la creació de Haydn, no? O sigui que es va moure en un àmbit, doncs, prou important. El que sí que li va marcar una mica la seva condició de dona, això també ho hem de dir, és que pel fet de ser dona no va poder accedir mai a un càrrec a la cort.
Això sí que passava,
Això sí que passava.
Això sí.
Però bé, també estem en una època on treballar per la cort ja no era un requisit imprescindible. No, el que dèiem, Haydn i Mozart n'havien volgut, estaven intentant ja a poder prescindir d'això. Bé, com veus, és una compositora realment...
Home, i tant, realment estem parlant d'una figura important.
Sí, estem parlant... Ja he dit al començament, estem entrant en una època on, a més, a veure, la producció musical d'aquell moment i la inquietud musical que hi havia, doncs, era gran, i sobretot a Centre Europa, a Viena, no? Allà no es parava. Jo, de vegades, m'agrada imaginar-me, no?, que allà devia haver-hi, en el seu moment, quan tots aquells caminaven per allà, no?, Haydn, Mozart i Beethoven, una mica més tard...
Aquella Viena devia ser...
Era una Viena musicalment envejable, i no només musicalment, culturalment envejable, no? Allà es va coure bona part del pensament romàntic, del qual nosaltres no oblidem que en som directament hereus, o sigui que... Mm-hmm. Bé, doncs fins aquí, com dèiem, Martínez va morir... Marian Font Martínez, un nom curiós, va morir el desembre del 1812 i està enterrada, doncs, a Viena, la seva ciutat. Uh-huh. Molt bé, doncs ara entraríem en una altra compositora, Sofia Corri-Dussek, aquesta compositora nascuda a Edimburg el 1755.
Té un nom estrany, no?
Bueno, sí, més d'allà...
Més de l'est, no? Potser sona més.
Sí, Dussek, acabat amb K. Uh-huh. Sofia Corri-Dussek va ser una excel·lent cantant, pianista i concertista d'arpa. Uh-huh. Va ser molt famosa també a l'Anglaterra de l'època, va realitzar molts concerts a la cort, va ser contractada per les temporades d'òpera, com dèiem, era cantant i concertista d'arpa. I va tenir una molt bona acollida pública, no? El que passa que, bé, també hem d'entendre què passava a l'època, no? M'ho hem dit moltes vegades, no? Una dona a l'escenari, per segons quins sectors de la societat es podia malinterpretar, no? I ella, bé, doncs va abandonar el que era la música escènica, no? Precisament per no combregar amb les intrigues que generaven per aquest fet, no? Va aprendre música del seu pare i sobretot que li va ensenyar cant i tornem al mateix, pianoforte, eh? Uh-huh. No piano ni clave, sinó pianoforte. I la família, que eren d'Edimburg, es van traslladar a Londres, i ella també va viatjar i també es va envoltar d'aquests compositors de l'època, no? De Haydn i ella va ser la introductora de la música de Mozart a Anglaterra. Ella va conèixer de primera mà aquesta música de Mozart. No està clar si va conèixer Mozart, això no ho sabem, però sí que va conèixer la música de Mozart i va ser qui la va difondre per Anglaterra. Mira, uh-huh, mentre parlem també, perquè una altra vegada, no, bueno, encara tenim temps, però com sempre el temps...
Jo crec que
va picant fort,
Avui jo crec que anem bé. Crec que anem bé,
mira,
per
però mentrestant posarem el número 3, que és una sonata per arpa.
molt difícil de tocar l'arpa, eh?
És que és molt difícil, és un instrument molt difícil. I aquí, més o més, bueno, d'aquí també la importància d'aquesta compositora i alhora, com hem dit, pianista, cantant i concertista d'arpa, perquè va ajudar a difondre i sobretot a aprofundir en la tècnica d'aquest instrument, no? Que ja ho havia... Mozart també ho va fer, i jo he de dir que això que estem sentint i el concert per flauta i arpa de Mozart té una certa, no en diré semblança, però sí un cert aire, saps? No sé si ella va sentir el concert de flauta i arpa de Mozart i es va inspirar per escriure això, o al revés, o potser Mozart va assistir a algun concert d'arpa d'ella, perquè ella quan viatjava, evidentment, tots aquests, no només dones, tots aquests compositors que es movien molt per Europa, normalment ho feien per fer concerts, no? Eren concertistes d'algun instrument, normalment pianistes, i feien els seus concerts.
Portaven el piano amunt i avall, o el, no, que es trobava, no. Clar, el que es trobaven.
Això, jo crec que se'l trobaven allà, això sempre ha sigut... Home, no, una cosa és anar amb el violí o la flauta i l'altra és portar-se el piano a l'esquena, això ja és més complicador.
No sé, potser en aquell moment tenia una infraestructura, no?
No sé, la veritat és que ho desconec, però bueno, però sí que això que em deies tu, sona difícil, bonic però difícil, no? I aquí, en els arpistes, aquesta compositora és molt, 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 molt coneguda. Com dèiem, va viatjar molt, va conèixer a molts compositors, no només els compositors vienesos, que havien dit abans, Haydn i Mozart, sinó també compositors italians de l'època. I ella va composar també, com hem dit, era nascuda el 1755, morta el 1847, o sigui, va viure bastants anys, 90, 91, 92, si no em falla els càlculs, si encara s'hi restà, sí, doncs 92 anys va viure. No està gens malament, per l'època.
No.
I a més amb una activitat...
Dóna temps a fer moltes coses.
Amb una activitat fervent i molt, molt, molt prolífica tota la seva vida. I com dèiem, doncs també va conèixer la música de Rossini, per exemple, el compositor del Barbero de Sevilla.
El compositor dels Canelons, efectivament.
Sí, l'inventor, el creador de...
Per mi, dels canelons. Passa la història per aquestes coses.
Un dia, i de la salsa pesto, un dia parlarem de la cuina i música i veuràs com està interrelacionada, molt interrelacionada. I, com deia, mira, em va molt bé això que estic explicant ara, perquè acabarem precisament amb un altre fragment de Rossini, que és una obra per fortepiano i arpa, que a més s'ha de dir que la gravació que escoltarem està, ja veureu que sona d'una manera una mica antiga, però és que està tocat amb un fortepiano original del 1825 i un arpa original del 1816. I són unes variacions, precisament, sobre un tema de Rossini.
Doncs vinga.
I amb això
acabem, i fins a la setmana que ve.
La setmana que ve.
I tant.
Doncs vinga.
Que vagi bé.
A tothom.